Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Les 3 en punt, actualitzem titulars. Carles Puigdemont dona per feta l'amnistia i demana abandonar el derrotisme perquè la lluita contra la repressió, diu, passarà a segon pla.
Aquesta nova etapa és una etapa en què haurem d'aprendre a no posar la lluita antirepressiva com a la prioritat. Mireu què us dic. I a poder destinar els recursos econòmics, materials, al servei de la independència. No havent de defensar, que evidentment ho haurem de continuar fent, evidentment, però la prioritat ja no pot ser aquesta.
En un discurs en un acte del Consell de la República, la Catalunya Nord, Puigdemont ha parlat de recosir les formacions independentistes, tot plegat l'endemà que es filtrés l'informe de la Comissió de Venècia que avala la seguretat jurídica de la llei d'amnistia. I l'autovia A2 continua tallada aquesta hora després que els pagesos hagin aixecat el bloqueig que van començar-hi dimarts per pressionar el govern. Els equips de manteniment de carreteres fa hores que hi treballen per reparar l'asfalt i poder reobrir la via amb seguretat pel trànsit. Segons fonts dels Mossos consultades per RAC1, confien tenir-ho enllestit entre aquest vespre i la nit. I Joe Biden confia que les negociacions entre Hamas i Israel per una nova treva a Gaza arribin a bon port i la guerra s'aturi abans del 10 de març. La data és important perquè és el dia que comença el ramadà per la població musulmana atrapada a la franja sense pràcticament ni aigua ni aliments. El president dels Estats Units ho ha dit després de saber que demà totes dues parts reprendran la negociació al Caire amb Egipte d'anfitrió. I Vinícius torna avui a Mestalla després de la polèmica de fa 9 mesos.
A partir de les 9 en directe al Superesports es juga el primer València-Reial Madrid des del polèmic episodi racista que s'hi va viure la temporada passada, un partit en què Vinícius va acabar expulsat i provocant a la grada de Mestalla. Demà jugaran el Barça i el Girona, Sant Mamés i Son Mori respectivament. El conjunt blaugrana, Xavi Hernández, creu que és el moment de donar continuïtat a les bones sensacions dels últims partits i ha demanat als jugadors igualar la intensitat de l'Atlètic Club. Mentrestant, a Girona són baixa David López i Ángel Herrera lesionats. Torna a la llista Blind. A segona, aquesta tarda, l'Espanyol, segona a la Lliga, juga un quart de cinc contra l'Osca, el dia que arrenca el Mundial de Fórmula 1 amb la cursa del Gran Premi de Bahrein a partir de les 4.
I acabem amb el temps perquè Martí Oliveres aquesta nit farà més fred i pont de bar a cotes baixes.
Sí, serà de matinada quan tindrem més aire fred que es trobarà amb aquesta precipitació i per tant la cota de neu tendirà a tirar cap avall per sota ja dels 1.000 metres i fins i tot de matinada en comarques interiors pot nevar per sota dels 800 metres puntualment. Ho haurem de seguir, no és una situació de nevada important ni molt menys, tret del Pirineu, aquí sí que la nevada serà ja destacable, però en zones on és menys habitual parlaríem en tot cas d'una nevada més anecdòtica, d'una enfarinada. Demà torna el sol, el vent, que bufarà molta força, precaució aquest diumenge amb les ventades i amb ambient més fred a tot el país.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
A partir de les 4 al Superesports i a les 11 el Tu diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
RAC1. RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a la app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u. RAC1. Tots som u.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bon Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Aquest dissabte, el primer del mes de març, volarem fins a Àustria. Volem descobrir la ciutat imperial de Bad Ischl, que enguany és la capital europea de la cultura 2024. També hi anirem fins al Vallès Oriental, perquè a la Garriga se celebra aquest cap de setmana un esdeveniment gastronòmic referent a la comarca, la Fira de la Botifarra. A més, a les portes de les Falles de València, viatjarem en família a la capital de la Comunitat Valenciana, amb Xus Tomé, editora de tusdestinos.net, i passarem per la llibreria Altair de Barcelona, on la seva directora adjunta, Elena Bernades, ens recomanarà llibres que inspiren viatges. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem! La ciutat imperial de Bad Ischl, a la regió austríaca de Salzkammergut, és la capital europea de la cultura aquest 2024 i ofereix aquests dies una fusió perfecta entre arquitectura, cultura i tradició, tot reflexant la història i la seva diversitat artística amb visió de futur. Diuen els que hi han estat que és un indret màgic, molt artístic, amb una natura de muntanya i boscosa, amb llacs, amb rius i amb ciutats històriques increïbles. Per descobrir aquesta zona d'Àustria, ens acompanya avui al viatge bé de RAC1 i ens fa molta il·lusió la directora de turisme austríac a Espanya, Blanca Traumsmardorf. Blanca, bona tarda, benvinguda al viatge bé de RAC1.
Bona tarda, Esther.
Moltes gràcies per acompanyar-nos, a més, amb un tema tan d'actualitat, perquè recordem-ho, el passat 1 de gener va arrencar aquesta capitalitat cultural europea en aquesta ciutat. El lema d'aquesta celebració és "La cultura és la nova sal", i a mi m'agradaria que m'expliquessis per què heu escollit aquest lema, no? Quin significat té, per què la sal és tan important en aquesta part d'Àustria?
Bueno, de hecho, la inauguración de la capital cultural europea está en esta ocasión en Austria tuvo el 19 de enero.
Ajá.
Con una gran fiesta, realmente duró 3 días, con grandes acontecimientos culturales. Pero ¿por qué elegimos esta región y el tema de la sal? Pues la Cámara de Sal o Salzkammergut, aquí es muy conocido como la región de los lagos, tiene una historia de que se remonta ya a más de 7.000 años. Es una historia basada en la sal, basada en uno de los yacimientos más importantes en la zona alpina de sal, y esta sal es la gran riqueza de la zona hasta el día de hoy. O sea, toda Austria se alimenta de la sal de esta región, son salinas activas, y entonces la riqueza es la palabra mágica, porque la sal siempre ha sido el oro blanco, como lo llamamos en esta región.
Uh-huh.
Hasta la misma ciudad de Salzburgo, ya su nombre, Haya, el nombre de la sal, pues es una de las ciudades más ricas y más barrocas y más bonitas de Europa. Pues allí, si conoces Salzburgo, ya verás un poco el reflejo de la riqueza de la sal. Entonces, las salinas que siguen activas, pues dan una vida muy particular a esta región. Hoy es una región muy turística. Turística, ¿por qué? Porque son los antiguos senderos que se siguen pues usando, sea para tu propio paseo, para ir tras las huellas de los salineros, y sobre todo es un balneario, es una región de balneario. La capital es Bad Ischl, Ischl es el nombre del río, Bad,
¿sí?
Siempre en el idioma alemán quiere decir balneario.
Ajá.
O sea, Bad es donde puedes disfrutar de un balneario o de una fuente, aguas termales o aguas salinas, en nuestro caso aguas salinas. Y se puso muy de moda en la época de Francisco José y la famosa Sisi, Elizabeth.
Uh-huh.
Porque primero se comprometieron allí, y los propios padres de Francisco José regalaron la villa imperial, que aún sigue en propiedad de la familia Habsburgo, a la joven pareja como gran regalo de bodas, digamos, y Francisco José pasó todos los veranos allí. O sea, es un gran, gran, digamos, veraneo imperial. Por lo tanto, nos acercamos ya a lo que es en su época un balneario conocido a nivel internacional, porque Francisco José, haber sido un gran emperador, atrajo a mucha gente a nivell internacional, claro, y muchos músicos, artistas, etc.
Uh-huh. Estem parlant d'unes mines que fa 7.000 anys que existeixen, aquest or blanc que ens explicaves. Tot això que ens comentaves de el tema del balneari, vol dir que si qualsevol de nosaltres hi anem, podem fer turisme de balneari allà?
Exacto. O sea, se podría decir, se divide la estancia en una estancia totalmente medicinal. Esto aún existe y es muy popular en Austria. O sea, pides la receta según tratamiento y puedes pasar ahí unas vacaciones medicinales y curativas, ¿no? Y si no, pues las vacaciones turísticas normales, que puedes probar las tratamientos. Hay un hotel, si lo puedo mencionar, el Hotel Royal, que aparte está justo enfrente de la estación de tren, súper cómodo, en Bad Ischl, que es una de las digamos instalaciones de aguas termales salinas más grandes de Europa. Es fabuloso este hotel. O sea, ahí aparte de que puedes realmente estar disfrutando de estancias turísticas culturales, incluso te incluyen lo que son los baños de aguas termales salines.
Mira, una proposta molt interessant per tota aquella gent que està buscant doncs establiments per fer aquest tipus de turismes. Anem a situar una miqueta blanca als oients. A quina part d'Àustria es troba exactament Bad Ischl? A quina distància, per exemple, de Salzburg, que tu ara l'anomenaves?
Sí, pues estamos hablando del punto cero de Austria, es el corazón de Austria, la región misma con Bad Ischl como capital. En Bad Aussee, otra localidad muy cerca, está realmente el punto cero. Es curioso, si viajas o vas a Bad Aussee, pues ahí está la piedra que pone punto cero de Austria. Distancia, estamos hablando más o menos de una hora en coche o en tren de Salzburgo, es fácil de llegar. Estamos a dos, tres horitas en tren desde Viena con un transbordo, sea en Linz o en Attnang-Puchheim. Uh-huh. Actualmente mucha gente, hasta nuestros invitados, los visitantes de España, casi todo el mundo viaja en tren. Es una manera sostenible de llegar
desde Viena, ¿eh?
Desde Viena o Salzburgo. Desde Viena es muy fácil ahora porque en Viena tienes el mismo tren que está en la estación.
Fantástico.
O sea, sale del aeropuerto, va a Linz y cambias ahí el tren y vas a Bad Ischl. O sea, es muy fácil de llegar y si vas en coche haces ruta, fantástico.
Per tant, les comunicacions són molt bones pel que veiem, no? Explica'ns una miqueta les peculiaritats d'aquesta regió, no? Dèiem a l'inici que és un lloc gairebé màgic, molt artístic, amb molta natura muntanyosa, boscosa, amb llacs, amb rius, amb ciutats històriques. És realment així?
És realment així. O sea, yo he ido muchas veces, incluso la última vez en septiembre. Cambia mucho durante las cuatro estaciones, por eso tiene esta magia especial. Ahora en invierno suele estar nevado, pero con esta arquitectura imperial en las pequeñas ciudades es muy mágico. Por ejemplo, Adviento, la época prenavideña en Bad Ischl, tiene algo muy especial. Las calles están decoradas siempre con este toque imperial. Parece que el emperador Francisco José estaría vivo, ¿no? Además, festejan mucho su cumpleaños o los acontecimientos imperiales. No en plan, no diría en plan kitsch, sino en plan homenaje, ajá, ¿no? Conmemorando una época importante que daba mucha riqueza cultural en aquella época. Y la magia, sí, la naturaleza es impactante. Estamos hablando de una zona que está dominada por un glaciar, el Dachstein, que es una de las montañas más potentes de Austria. Tenemos 8 glaciares en Austria, Dachstein es uno, que domina esta región. Y si practicas senderismo, ya notas, ¿no?, que no es un paseo digamos fácil, es un paseo ya que te lo tienes que plantear bien, pero es precioso. Y lo que combina, y creo que es la magia, que son los lagos con las montañas a orillas de los lagos. Los lagos son preciosos, son bastante grandes. Estamos hablando de lagos que forman parte del conjunto de lagos más grandes de Austria, el Attersee, Mondsee, y han sido la sede veraniega de muchos artistas. Y muchos artistas austríacos, como por ejemplo Gustav Klimt, que es muy conocido por su cuadro El Peso, él veraneaba en esta zona y muchos de sus cuadros llevan un reflejo, una inspiración de esta región que los puedes contemplar. Si vas al Belvedere de Viena, ves los cuadros de Klimt y dices, caray, esto es un reflejo del Attersee, de la Cámara de Sal, uh-huh, de Salzkammergut.
Klimt y también Brahms y Schubert, fins i tot,
Schubert
también, ¿no?
Sí, Schubert también. mucha melodía, mucha música está inspirada en la región del Salzkammergut.
Doncs ara que ja estem situats, m'agradaria doncs repassar indrets concrets que podem visitar aprofitant aquesta capitalitat cultural, perquè hem vist que hi ha 23 llocs de la regió que acolliran tota mena d'esdeveniments relatius a aquest esdeveniment, no?, durant tot l'any. A Bad Ischl és on es concentra la majoria, però explica'ns en blanc, doncs, per exemple, d'aquesta ciutat imperial d'arquitectura imponent, quins edificis històrics que tu consideres que serien indispensables conèixer, visitar durant una estada a Bad Ischl?
Sí, en Bad Ischl yo creo lo primero sería contratar sinceramente una guía de habla hispana. Tenemos Noelia, Noelia es un encanto, y que te enseña andando por el centro histórico todos los edificios tan emblemáticos que formaban parte de este conjunto pre y post imperial. La villa imperial, Kaiser Villa, seguramente es uno de los puntos culminantes de visitar. Sigue en propiedad de la familia Habsburgo, pero puedes ver ahí, visitando la Kaiser Villa, cómo vivía la emperatriz y el emperador Francisco José durante sus vacaciones. O sea, es muy familiar, vale la pena visitar. Sí que está, desde luego, pues bajo el protocolo imperial, los salones, etcétera, pero ves cómo decoraban sus salones, cómo tenían las, cómo se dice, el gran salón comedor, todo puesto, la vajilla.
Las estadas, ¿no?
Están incluso algunos vestidos de Sisi. Y luego el Marmorschlüssel, que es el tea room, como se dice en inglés. La emperatriz Elizabeth le gustaba mucho refugiarse, retirarse, y este Marmorschlüssel, el palacete de mármol que está en el mismo parque, que por cierto es uno de los parques más grandes de Europa, pues ahí puedes ver cómo ella se retiraba. Es un retiro precioso con unas vistas espectaculares sobre Bad Ischl, y el mismo parque ya permite paseos, o sea, el parque imperial permite paseos. Luego está la villa de Leja. Franz Leja es uno de nuestros compositores de operetas más conocidos, aparte de Johann Strauss. Y Leja también vivía y veraneaba en Bad Ischl. Y la villa aún recuerda su época cuando compuso, por ejemplo, la famosa pieza La viuda alegre.
Ajá.
Y hay muchísimas otras obras que podríamos hablar hasta no tener un fin. Y él pues se lleva mucha inspiración en su composición. Luego está en el mismo centro, en la calle principal, está la famosa pastelería Zauner, que es otro edificio emblemático de Bad Ischl. Aparte de que tienes los pasteles más conocidos de Austria allí para tastar, para probar, tienes la arquitectura esta imperial, que aún sigue igual como casi hace ciento y pico años. O sea, no han cambiado mucho.
Se ha mantenido bien, ¿eh?
Y la Saelan es otro ejemplo. Es otro edificio emblemático, que es ahora un pequeño boutique hotel que vale la pena alojarse. Luego está toda la explanada de Bad Ischl, que paseando por allí al lado del río es realmente clamoroso, porque ves una serie de palacetes en el mismo paseo que recuerdan a esta época, y siguen siendo hoteles, pequeños hoteles, siguen siendo restaurantes, siguen siendo bibliotecas. O sea, está abierto al público y puedes participar en
Fantàstic.
La vida arquitectònica de Bad Ischl.
Aquestes visites que ens deies amb la guia, les podem fer en tota una jornada? Necessitarem diversos dies? Com creus tu que ens podem organitzar?
Una jornada és més que suficient, està molt bé. Empezar tranquilamente por la mañana. Lo bueno es que se puede hacer todo andando, caminando y parando en estos sitios emblemáticos, tomar un café, tomar un Zauner Stollen, que es el famoso pastel de Bad Ischl, que es un gran recuerdo, un souvenir, incluso muchos se lo compran, se lo llevan a casa.
També teniu el pa de gengibre, ¿no?
Sí, el Lebkuchen en toda Austria es muy conocido, y sobre todo en la época prenavideña. O sea, es artesanía de pastelería, porque está hecho a base de mieles y harinas, y es un típico, ¿cómo se dice?
Dolce.
Una costumbre de Adviento.
Uh-huh. Hem conegut doncs quins són aquests edificis històrics i imperials emblemàtics i indispensables en una visita als mas, però també voldria repassar amb tu alguns dels esdeveniments destacats d'aquesta capitalitat cultural d'Àustria aquest 2024. Per exemple, hem vist que teniu una exposició que aborda tot el que està relacionat amb les sal, amb l'aigua i també la fusta que comentàvem al principi, no? Quina mena d'obres trobarem i on estan exactament?
Sí, esto está en el Sudhaus. Sudhaus es la expresión para la casa donde la sal realmente tenía su final, ¿no? El Sudhaus se ha recuperado y allí hay unas exposiciones que hablan claramente de del puente del origen de la sal hasta el día de hoy. Por eso está la sal, madera se necesita y el agua. Y el agua es esencial para que la sal llegue a nuestras mesas o a lo que son las mesas científicas también. Uh-huh. Pero también puede destrozar. El agua destroza la sal también. Entonces, en todo este conjunto artístico, hay una serie de artistas, incluso españoles participando, japoneses, que ponen a visibilidad en su expresión artística lo que significa la sal, lo que significa la madera, lo que significa el agua. Pero creo que lo más alucinante es que hay una representación digital sobre todo este tema. Quiere decir que puedes disfrutar, o sea, nos sumergen también en la vida virtual y digital, no tanto antiguo todo, sino qué significado tiene para el consumidor o
a día de hoy, ¿no?
Exacto.
Actualmente.
Y esto es fascinante, esto recomiendo visitar el Sudhaus y ver esta exposición.
De fet, també hem vist que teniu una cúpula de 360 graus que es combina amb una instal·lació de flotació amb aigua salada.
Correcto.
¿Es esta propuesta?
Es esta propuesta que forma parte, ¿no? Otra que tal vez gusta mucho a los catalanes, que hay muchas estaciones de tren que están vacías. ¿Por qué? Porque las vías de tren, como aquí, no lo conoces de las vías verdes,
están abandonadas.
Exacto.
¿No?
Entonces, bueno, se han ido juntando y se han ido desviando vías de tren también, ¿no? Y además el transporte de la sal, que era tan importante en tren, pues ahora va por carretera. Pero a lo que quiero ir, estas estaciones de tren las usan como casas de arte también. O sea, ahora durante la capitalidad, incluso invita a dar un paseo y conocer estas estaciones de trenes que son muy monas realmente y no las han cambiado tanto, ya están tal como estaban y han puesto allí temáticamente pequeñas exposiciones que recuerdan a lo que es la historia de la sal o incluso lo que es el día de hoy arte moderno.
¿15 artistas
también
exponen aquí?
Son muchos artistas austriacos, muchos asiáticos, o sea, no puedo ni nombrarlos porque ya que ves aquí
es una lista larguísima, da nombre.
Una lista larguísima y también italianos, y he leído bastantes japoneses implicados, que es bonito, o sea, esto también quiere decir que es un tema internacional, no es un tema nacional austriaco, sino realmente afecta a todo el mundo. La sal está omnipresente en el mundo entero.
I tant, tan necessària que és, no? Aquest any, Blanca, també es commemora un aniversari, el del naixement del compositor de música clàssica Anton Bruckner. Què ens pots explicar d'ell, no? Del seu estil de composició, del seu paper en el món de la música. Qui va ser?
Sí, Anton Bruckner és tal vez uno de los grandes compositores austriacos y él fue un compositor dedicado prácticamente toda su vida a la música sacra, o sea, ha compuesto muchas misas, y aquí cuando las escuchas dices, ah, esto es Anton Bruckner, o sea, te sonará enseguida. Él ha sido una persona bastante discreta, siempre dedicado a la música y compositor. Llegó hasta ser el organista imperial, que esto fue un decreto musical muy importante en toda la jerarquía de músicos en la corte. Por eso él también vivía y estaba en Patischl. O sea, él nació en Alta Austria. Esto es un gran tema para los nativos de Alta Austria, en Ansfelden. Él actuaba y vivía en Linz. Tenemos una casa propia de Bruckner en Linz, que es alucinante, y luego hay la famosa orquesta de Bruckner, que justo ahora para este acontecimiento cultural se han juntado músicos y actúan en las salinas, que es fascinante, o sea, porque la acústica en las salinas es especial. O sea, yo misma he visto muchos conciertos en lo que es el lago final de una salina.
¿Sí?
Y es como un auditorio alucinante.
A l'exterior, no?
Exacto.
Quina meravella.
Y él incluso acompañó la boda de una de las hijas de Francisco José en Patischl, en la iglesia principal de Patisle. Por eso en la iglesia de San Nicolás se recuerda el órgano que tocó él, es el órgano de Anton Bruckner. O sea, tenemos un sendero de Anton Bruckner desde Ansfelden vía Linz hasta el Salzkammergut, conociendo un poco su vida, que ha sido en el fondo una vida muy discreta dedicada a la música.
Molt interessant. Escolta'm, amb motiu d'aquest aniversari musical heu dissenyat un complet programa, no? Quins actes inclou? Vull dir, si a mi m'agrada la música i vinc aquests dies a aquesta regió, a quins actes puc participar?
Pues te he traído el mapa, son 23 lugares y en el mapa ya ves que es nada fácil, ¿no?, de conocer a todo. Te verías que a lo más, tal vez vamos a lo más cercano. Hay un tema de arte, una exposición de arte alrededor de montaña y sal y combinación con arte en Altaussee, que la tendremos pronto, el 23 de marzo empieza y se podrá ver. Tal vez otro tema interesante es en Bad Koesan. Bad Koesan es otra ciudad pequeña cerca de Bad Ischl. Allí se dedica toda una exposición al tema de tejidos, porque la región es muy rica en diversos tejidos. ¿Por qué? Porque tenemos agua. Para hacer tejido necesitas agua. Esto los catalanes saben bien, que son molt textils, ¿no? Pues esta región es una región de textiles importantes, textiles artesanos. En Bad Koesan se recuerda artísticamente. Siempre tenemos que poner el tema artístico encima. O, por ejemplo, ¿qué más tenemos? Emse. Tal vez muy interesante también. En Emse habrá una exposición, se llama Vogelfrei, quiere decir, Vogelfrei es como libre como un pájaro, una exposición que habla de llegar allí, relajarte un poco, o sea, bajar el ritmo y luego empezar con lo que es disfrutar del arte. En Gmunden también me gusta mencionar, esta es la capital de la cerámica. Y casi todas las familias austriacas tienen vajilla de Gmunden en sus mesas, sobre todo de desayuno. Es muy conocido, es una cerámica preciosa que incluso en España algunos también la tienen. Y aún sigue esta famosa fábrica o manufactura, es una manufactura de cerámica. Y este año dedicamos una exposición artística a cómo ha ido evolucionando la Gmundner Keramik.
Són alguns dels exemples d'aquestes 23 propostes que els oients que vulguin endinsar-se i concretar més, teniu algun portal web, algun lloc on puguin consultar tota aquesta informació?
Sí, en la pàgina del Turismo Austriaco, austrio.info, y ese, o sea, hay que ir a la página en español. Tenemos un apartado completo, además en castellano, que explica siempre lo más actual de la capital cultural europea.
Blanca Traut-Mansdorf, directora de Turisme Austríac a Espanya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en directe aquí al Viatge B de RAC1, per fer-nos aquest recorregut, per acostar-nos a aquesta capitalitat cultural europea. Esperem que vagi molt, molt bé i que siguin molts els oients que us visitin durant els propers mesos. I escolta'm, tornem a convidar quan vulguis a venir i a obrir-nos les portes del vostre país d'Àustria. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Esther.
Una abraçada.
Adéu.
A RAC1, Viatge B. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
Moment d'anar a la llibreria de viatges Altair, d'anar fins a la Gran Via 616, de fet d'anar a través de la seva directora adjunta, la directora adjunta del grup Altair, Helena Bernades, que ens visita cada setmana aquí a l'estudi. Helena, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Hem estrenat el mes de març, el mes de les vacances de Setmana Santa, i avui ens vols recomanar alguns llibres per llegir aquests dies.
Lectures viatgeres, en aquest cas ens n'anem bastant lluny.
No sé portes,
si algú se'n va per Setmana Santa tan lluny, però bueno, si no és un llibre de viatges també, és un llibre que parla sobre... són dos autors avui de Nicaragua. Llavors ens centrarem una mica en aquest petit país que no, encara no és un escenari turístic convencional, però que és molt interessant conèixer-lo.
Doncs sí, a més aquests dies que molta gent doncs, tindrà segurament vacances escolars, doncs ja són uns dies, 7-10 dies per visitar Nicaragua. Està prou bé, no? I a més, això que comentaves és interessant també, no? Anar a llocs que no siguin tan turístics.
Sí, i a més, moltes vegades pensem en els destins de Centroamèrica, sobretot amb el que seria Cuba, en el que seria Guatemala, i tot i que és cert que el context sociopolític actual no és el més afavoridor. Hi ha molts altres països, passant per Honduras, Nicaragua, El Salvador, que tot i que és molt complicat anar-hi, està molt bé conèixer una mica què hi passa interiorment dins les seves fronteres.
Per quin dels dos vols començar?
Doncs la veritat és que el primer de tots és una novetat que acaba de publicar Sergio Ramírez. Ell és un reconegut escriptor i polític nicaragüenc, és una figura destacadíssima i influent al que seria la literatura contemporània llatinoamericana, i és un autor de novel·les, és un autor de ficció, que dins d'aquestes trames inventades toca tots els temes socials i polítics que plasmen una mica el passat de l'autor com a part implicada de la revolució sandinista i els seus càrrecs com a vicepresident del país, que va tenir entre el 85 i el 90, i el seu posterior distanciament amb el règim fins a acabar sent un crític del govern actual. És un llibre que acaba de publicar que es titula El caballo dorado, de la mà d'Alfaguara. De fet, ell va guanyar un premi Alfaguara com a autor de novel·la, i en aquesta novel·la ens parla sobre una princesa coixa de l'imperi austrohúngar que creua amb un perruquer escultor que és el seu amant i inventa un carrusel. Juntament amb altres personatges com la seva institutriu, el seu ajudant, passen per mil i una aventures diverses, entre les quals creuen des de Siret fins a Bucarest, de Bucarest fins a París, i acaben a Nicaragua. S'emmarca en el 1905-1914 i plasma molt bé una època en la qual Europa ha perdut aquest somni, aquesta vitalitat, i Nicaragua encara l'ha de guanyar tota i té tot el camí per fer, i encara hi ha aquesta dualitat del vell continent i el nou continent. És una novel·la d'amor entre una princesa i un perruquer, però també és una novel·la d'intrigues, és una novel·la on tot el que és el teixit de l'àrea privada emmarca molt bé el que és la societat i la vida pública, i passem per crims, per enigmes, per històries una mica així d'entre palaus, i crec que és una novel·la molt divertida, molt ben feta. No només és una història, sinó que està molt documentada, hi ha moltíssim material de l'època i ens ho podem passar molt bé, podem patir molt, i al final és per passar l'estona, que en aquests moments de vacances és un llibre molt recomanat.
Sí, sí, a més, aquí destacar que és un magistral relat d'aventura ple d'humor, interessantíssim, no? En Carlos Zanon, per exemple, ha dit que el seu autor, en Sergio Ramírez, és un dels referents literaris, morals i polítics de la literatura en espanyol des de fa ja dècades.
Sí, de fet, tant ell com l'autora que us parlaré ara són dues de les veus vives contemporànies més importants. La segona és Gioconda Belli, que un dels clàssics de tots aquells que vulguem conèixer què ha passat a Nicaragua o com és Nicaragua, ella ens presenta amb un llibre autobiogràfic que es titula El país bajo mi piel. En aquest cas l'ha publicat per segona vegada Seix Barral. És un llibre que ja es va escriure el 2010, tot i que no deixa de tenir vigència. En aquest llibre ella parla una mica de la mirada profunda i personal i de les experiències que ha patit des de quan va néixer. Ella va néixer amb una família acomodada en un país d'extrema desigualtat, i quan era jove va entrar en contacte amb el món universitari i es va submergir en el món de l'activisme polític i l'esquerra que volia trencar una mica amb el sistema governant del moment, i va ser part implicada de la revolució sandinista, de la mateixa forma que ho va ser Sergio Ramírez. Van compartir un passat durant 4, 5, 10 anys d'activisme polític constant, i en aquest període tumultuós de la història, ella parla una mica de les dues vessants, tant la vessant d'ella com a persona i les seves experiències vitals, com va canviant el país i com la revolució sandinista triomfa i en els anys 80-90 acaben aconseguint el que era un somni de justícia social que després va acabar convertint-se en una dictadura per al protagonisme d'Ortega, que va acabar agafant el poder i de fet porta el poder durant molts anys, i ara tenim una situació bastant conflictiva al país. És un llibre cabdal que emmarca molt bé, no només des de la política, perquè tampoc se centra tant exclusivament en la política, sinó també en les relacions d'amistat, en les seves vivències personals, en totes les coses que li van passant com a persona, com a dona, que es va desenvolupant i va creixent. Jo crec que és un llibre que pot interessar a un públic molt general i que està molt ben escrit.
És una combinació de les dues coses, no? Diu aquí memòries d'amor i també de guerra. Mira, ara d'aquí uns dies celebrarem el Dia de la Dona, per tant, també un llibre per tenir en compte les persones que vulguin anar a Nicaragua, perquè ens deies tu que aquest llibre està considerat com el llibre, entre cometes, obligatori abans d'emprendre un viatge cap a aquell país, no?
Jo crec que sí, perquè et dona una visió molt àmplia i molt profunda alhora, des d'una vessant molt amena per tots els públics i que repassa una mica tot el que serien els antecedents i el durant i el posterior a la revolució sandinista. I jo crec que aquí podem veure molt bé, un cop som allà, què ha passat i per què hem arribat on hem arribat. Llavors jo crec que és un llibre que t'obre molt les mires quan qualsevol persona hi vol anar.
Doncs recapitulem les propostes que avui ens fa l'Helena Bernades de la llibreria Alta Ahir. Són dos viatges a Nicaragua, d'una banda aquesta novetat de Sergio Ramírez, El Caballo Dorado, que ha publicat Alfaguara, i per altra banda doncs, tenim el llibre de la Gioconda Belli, El País Bajo Mi Piel, Memòries d'Amor i Guerra, de Xeix Barral. Helena, moltíssimes gràcies als oients que vulguin adquirir algun d'aquests llibres, que sàpiga doncs, que aquests dies es poden acostar a la llibreria Altair.
I tant, de fet, són dos llibres que nosaltres ja considerem com a fons bàsic de la llibreria, per tant, sempre els trobareu allà.
Doncs vinga, t'esperem amb més propostes doncs, per Setmana Santa, lectures per llegir durant la Setmana Santa i també anar pensant ja en Sant Jordi. Que vagi bé.
Merci.
RAC. Aquest dissabte a les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. A les 4, la primera cursa del Mundial de Fórmula 1 a Bahrein. A un quart de 5, Espanyol-Osca de segona divisió masculina de futbol. A les 6, Baxi Manresa o Camp Múrcia de la Lliga ACB. A 3 quarts de 9, Joventut Breogán. A les 9, València-Reial Madrid de la Lliga de Futbol. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest dissabte a les 4, Superesports a RAC 1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Alt. RAC1. Tots som u. RAC1.
El Barça, a Sant Mamés, el dia de Sant Madí, el sant més nunyista. Sant Madí. Atlètic de Bilbao-Barça, aquest diumenge des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou. Amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Renovar més fàcil. Actualitzar.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra. RAC1 us està oferint Viatge bé, amb Esther Muñoz.
I ara mateix marxem cap al Vallès Oriental, concretament fins a la població de la Garriga, on aquest matí ha arrencat la 12a edició de la Fira de la Botifarra. I per parlar d'aquest gran esdeveniment gastronòmic tenim en línia l'Àlex Valiente, que és el regidor de promoció econòmica del consistori. Àlex, bona tarda, benvingut al Viatge bé de RAC1.
Bona tarda.
Ahir vareu inaugurar, avui ho ha arrencat. Com ha anat aquest matí? Com ha anat?
Doncs molt bé, és a dir, ha vingut moltíssima gent. Tenim l'aspecte que nosaltres volíem, que la gent conegués la Garriga i conegués el nostre producte primari, un dels nostres productes primaris, però també que la gent gaudís d'aquest ambient de fira, amb concerts, amb moltes activitats, amb tastos que tenim durant tot aquest cap de setmana. Per tant, molt bé, la veritat.
Uh-huh. Anem a pams. Primer de tot, fem una miqueta d'història, no? Com dèiem, aneu per la 12a edició. Són molts anys, no?, celebrant aquest esdeveniment. Quin és el seu origen? Quina és la seva història? Quina és la seva raó de ser?
Doncs, bàsicament, la història de la Botifarra a la Garriga ve de molts anys. Fa molts anys teníem aquí 14 cancel·laderies que treballaven al port, que treballaven tot el producte del porc i també, òbviament, era un dels trets diferencials a nivell d'alimentació la nostra botifarra, la botifarra a la Garriga, no? Una botifarra que es fa sense colorants, sense additius, per tant té unes especificacions concretes que nosaltres fa 12 anys es va voler exportar a la resta de la població, és a dir, no només a la Garriga, sinó atraure també visitants perquè hi havia, es va veure que hi havia una necessitat o que hi havia molta gent que demanava aquest producte que venia a la Garriga a comprar la botifarra a la Garriga, no? I vam voler fer una fira entorn a aquest producte que ha anat creixent perquè vam començar amb una fira petita a una de les places del poble i això ha crescut de tal forma que ara tenim tota la zona central del nostre municipi, doncs amb aquesta fira, ocupant aquesta fira.
Això et volia dir, per ubicar-nos, on es fa exactament, on se celebra?
Doncs tenim tot el carrer del centre i un tram del carrer Banys, que hi ha les parades de producció alimentària artesana, és a dir, tenim 40 paradistes que els tenim ubicats al carrer Centre i al carrer Bany.
Són locals? Tenim... Tots locals?
Són tant locals com també de la xarxa de productes de terra que s'impulsa des de la Diputació de Barcelona.
Molt bé.
Per tant, tot han de tenir aquesta característica, que siguin considerats per als ens que hi entenen i superiors a l'Ajuntament de la Garriga com a productors artesans. I per això nosaltres hem volgut donar aquesta fesomia. I després tenim dues places més. La plaça Can Dax, que hi ha les activitats del botiquit, que són les activitats enfocades als més petits de la família, i també tenim la botiaula. La botiaula el que tenim també són tastos d'altres productes perquè nosaltres volem potenciar no només la botifarra durant aquesta fira, sinó el que volem també és potenciar d'altres productes que són autòctons, que són producte local del nostre municipi.
Per exemple?
Doncs l'oli de vera, per exemple, que és una varietat d'oli que es dona al Vallès Oriental i que el major productor de tot aquest oli el tenim a la Garriga. Llavors, és un dels productes que tenim a nivell municipal. També hi ha alguns aspectes, com melmelades, que han fet alguns productors. Embotits, òbviament, no poden faltar en aquests tastos, però també aspectes del Vallès Oriental que tenen una peculiaritat concreta, no? Que és, com per exemple, la Déu Alella, que tothom associa a un dels municipis, però a un municipi concret, és Alella, però que engloba d'altres comarques, engloba el Barcelonès Nord, engloba el Maresme i també el Vallès Oriental, i també la producció gran també es fa al Vallès Oriental d'aquest vi de la Déu Alella. I després cerveses que es fan amb cereals d'aquí, de la pròpia comarca, no? Per tant, aspectes molt importants que tenim en aquesta botiaula i que volem que la gent reconegui i que la gent consideri de comprar-los. Després, dins d'aquests 40 paradistes, podran trobar aquests productes també, no? Per últim, ens anem al Botitàs, que és l'altra plaça, la plaça de l'Església, que aquí tindrem el Gremi de Restauració del Vallès Oriental, que faran platets amb botifarra a la Garriga, i entrepans, òbviament, amb botifarra a la Garriga, i també tindrem concerts en aquest espai per dinamitzar tot el que són els àpats, doncs tindrem música en directe.
Per tant, queda clar que aquest cap de setmana, tant avui dissabte com demà diumenge, la Garriga es torna a convertir en la capital gastronòmica de la zona, amb aquest esdeveniment que es consolida, com tu ens explicaves ara, Àlex, com a exponent del producte de proximitat. Veig que aquestes novetats d'enguany són el Botitàs i també la Botiaula, i que us fan doncs, convertir-vos en un aparador del producte artesà estrella de la Garriga. A més, amb moltes activitats que fareu aquesta tarda. Estic veient aquí una miqueta el que teniu previst i veig, per exemple, que a les 5 de la tarda fareu els Camins del Menjar, que és una sortida, no?
Sí, és perquè també coneguin la història de la Garriga, com ha evolucionat la història de la Garriga a partir dels menjars, no? És veritat que aquest patrimoni alimentari moltes vegades doncs no el tenim present, però és cert que la Garriga i qualsevol municipi es veu la seva història a partir dels seus plats, no? I per tant, el que volem també és que a partir del comerç local doncs la gent pugui conèixer quins són els productes estrella del nostre municipi i com els plats de les nostres cartes doncs han canviat amb el pas del temps, no? I per tant, ens volem donar a conèixer.
Voleu que els coneguin i també que practiquin, perquè, per exemple, també veig que teniu aquesta tarda a les 5 una activitat de fer botifarres.
Bueno, són activitats paral·leles que ens donen aquest caire de participació en aquesta fira, perquè el que volem és que, a part de la gent que compri, que tasti i que gaudeixi de la gastronomia, també se senti una part important d'aquesta fira. Per això, per nosaltres els tastos són importants, però també les activitats paral·leles que fem amb les cancel·leries de la Garriga, també amb el Gremi de Carnissers de Catalunya, doncs ens ajuden a donar aquest caire, i també amb l'associació agrària d'aquest municipi, del municipi, que també ens ajuda a que la gent conegui d'una forma directa doncs, com es treballa el camp, com es treballa els productes com la botifarra, com es treballa tot plegat, no? Mm-hmm. I aquesta artesania alimentària, que és el que volem destacar nosaltres d'aquesta fira.
Es tracta d'una fira molt familiar, també amb activitats i tallers infantils per la canalla, però si vols passem a demà, no? Per la gent que s'engresqui a visitar-vos demà, teniu, per exemple, una microvisita al modernisme, que tenint en compte que som en un programa de viatges, ens ha interessat aquesta activitat. De què es tracta?
Doncs bàsicament és conèixer l'entorn. La Garriga és rica en diversos aspectes, no? En aspecte de benestar, de termalisme, que són aspectes que atrauen moltíssimes visites aquí a la Garriga, però a la vegada també és el modernisme. Tenim la Llar Espai, tenim béns de culturals d'interès nacional, per tant, són aspectes que atrauen molts visitants i que volem aprofitar la vinentesa d'una fira com aquesta, que ens atrau moltíssims visitants al nostre municipi, doncs perquè també coneguin tot l'entorn i tota la riquesa del modernisme d'estiuet al nostre municipi, que també va ser clau perquè la Garriga esdevingués el municipi que avui és.
Mm-hmm. Si us venim a visitar, no aquest cap de setmana, qualsevol altre, quins serien els mas, no? Aquelles visites obligades per conèixer-us?
Doncs s'ha de destacar aspectes com temes de patrimoni, no? Nosaltres tenim un refugi antiaeri a l'estació que data de la Guerra Civil i que es va recuperar en el seu moment. També tenim el que parlàvem ara, la Illa Raspall, que es pot visitar al teu ritme, és a dir, qualsevol visitant que vingui a partir d'uns codis QR podrà visitar al seu ritme i entendre el que va significar el modernisme estiuets, com us deia, aquí al nostre municipi. I també un projecte que és nou, que és un aspecte nou, que és la Garriga del 1716. A partir de codis QR també pots adonar-te de com fer un passeig pel municipi i veure com era la Garriga del 1716. I, òbviament, tenim les restes romanes, que per nosaltres també és una joia. Per tant, són aspectes que la Garriga un dia se't fa curt venir a la Garriga.
Uh-huh. Doncs Àlex Valiente, regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de la Garriga, enhorabona per aquesta iniciativa. A tothom que hi participa, esperem que siguin molts els oients del programa i de RAC1 que us vinguin a fer una visita, que facin una escapada aquest cap de setmana, i m'imagino que quan acabeu, doncs ja ràpidament us posareu a treballar per l'edició número 13, oi?
Per l'edició número 13, per altres activitats com el Corpus, que ens venen ja directes. Per tant, tenim moltes accions que treballar i, per tant, ja no ens dona temps ni a descansar. Per tant, us esperem amb els braços oberts.
Clar que sí, a gaudir-les. Que vagi molt bé, Àlex. Fins aviat. Estem preparats amb les maletes a punt perquè tota la família marxem de viatge i ho fem amb la nostra col·laboradora, l'editora del portal de viatges tusdestinos.net, la Maria Jesús Tomé. Xus, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Esther.
Que has començat el 2024 amb moltíssima força i amb moltíssimes ganes de viatjar i voltar i anar amunt i avall, eh?
Amb molts viatges, sí. Jo, de fet, quan arribo a casa i estic ja 10 dies sense fer un viatge o agafar un avió, ja començo a tremolar, a dir, ai...
Tens bono, ja tens bono, eh?
Em piquen les cames, ja. Vull viatjar.
Home, sí. No has parat perquè el teu final d'any ha sigut increïble.
Sí, ha sigut...
Has parat molt poc per casa,
he
teva.
He parat poc per casa, sí, ho he de dir. I també t'he dit una cosa, eh? A mi m'agrada també estar a casa, que és el que faig durant les vacances. La gent em diu, i les vacances a on viatges? I que a casa. Perquè, anar a veure la família, però no m'agrada viatjar gaire, perquè ja ho faig al llarg de l'any.
Clar, és que tu, hi ha una diferència amb tu i la resta, no? Que els teus són viatges professionals.
Sí,
vas a treballar, vas a fer fer feina.
Sí, la gent
no van estar allà a la platja estirada prenent el sol,
així,
no?
Que va, no, no. Jo vaig als viatges i treballo moltíssim. Jo m'aixeco a les 7 del matí quan estic en un viatge i potser no me'n vaig a dormir fins a les 11 de la nit perquè he de fer, he d'anar a un sopar, a veure, que la gent dirà, oh, quina feina més estressant. Però també cansa.
Has de preparar els teus guions, clar, els teus vídeos, les gravacions, parlar amb els
gravacions,
convidats...
Els vídeos són exigents, has d'estar més en forma, no pots anar... no pots sortir de nit cap dia, perquè, clar, l'endemà has d'estar fresca, no?, per fer el vídeo, també per poder parlar davant de càmera. Jo et dic, les meves vacances no és estar, no és anar-me'n de viatge, és potser estar a casa, fins i tot, o anar a veure la família, doncs, perquè, com estic fora, doncs m'agrada veure'ls.
Però clar, sí, sí, clar que sí. Escolta'm, avui ens portes a València.
Sí, a València. És una de les primeres ciutats que vaig visitar amb el meu fill quan era petit, que jo crec que tindria un any i mig. He anat en diverses ocasions, però avui us proposaré 6 activitats que es poden fer a València en un sol cap de setmana.
En només 2 dies?
Sí, 2 dies. Oh, i bé, potser i aprofiten el divendres si arribem una miqueta d'hora, però sí, sí que es pot fer en un cap de setmana.
I quina seria la primera, Xus?
Mira, per exemple, el dissabte al matí hi ha un recorregut familiar que es fa només el dissabte al matí, que som, és molt especial perquè es visiten llocs i monuments de València, però explicat pels nens. És a dir, t'expliquen anècdotes, temes d'animals, coses que els nens poden entendre i, a més, fan que sigui, és molt amè. Són 2 hores la visita i la veritat és que els nens no es cansen.
Això qui organitza?
Això Visit València organitza. Es pot contractar al seu web. Per exemple, una curiositat. Tu saps que a l'escut de València i el del València Club de Futbol hi ha un ratpenat?
Sí. Sí, sí, ho sé.
Jo no ho sabia, jo amb això del futbol
sí,
no...
Sí, perquè jo també vaig molt a València, perquè tinc família allà i, clar, la família política és valenciana, per tant...
I sabies el tema del ratpenat?
Sé que tenen un ratpenat, ara no em facis explicar el que hi ha darrere, d'aquest ratpenat,
Doncs t'ho explico jo.
Vinga, som-hi.
Perquè això és el que em va explicar. Diu la llegenda que mentre el rei Jaume I el Conqueridor era a València, un ratpenat es va posar sobre el seu cap i el va avisar de l'atac de la resistència de l'Andalus. Llavors en Jaume I va dir, ostres, això és un, aquest és un animal molt valent i va dir que havia d'estar a l'escut de la ciutat. Això és la història que em van explicar.
Jo no, no la coneixia, no la coneixia la història.
I també reten, com tu has dit, a l'escut del València Club de Futbol se li ret un homenatge a aquest animal. De fet, a València està al quilòmetre zero del valencianisme, on estava el mític Bartorino, l'any 1919 es va fundar el València Club de Futbol i es veu clarament la imatge d'un ratpenat. Mira, també t'explico una altra història. Es va explicar el Salvatore, que era un guia, que a més la visita es va fer en castellà i en italià, perquè hi ha molts italians que estan visitant València. No sé, suposo que hi hauran bones connexions amb les aerolínies i també pels creuers. Una anècdota molt simpàtica és que al darrere del Palau de la Llotja de València, de la Llotja de la Seda, hi ha una escultura del Chihuahua de Star Wars. Òbviament, no és el Chihuahua, és una escultura d'un monstre que suposadament hi havia per aquelles terres, però als nens els fa molta gràcia, perquè el guia diu, mira, qui és aquest? I tots, el Chihuahua!
Clar, clar.
Perquè és que té la mateixa cara.
Tots en són fans de l'Star Wars, no?
Clar. També ell ens va fer la broma de que el George Lucas es va inspirar a València pel pentinat, amb el pentinat de les falleres, pel pentinat de la Padmé Amidala i de la princesa Leia Organa. Això és fals. De fet, el George Lucas ho ha dit en alguna entrevista, que es va inspirar en les Adalites, que van ser unes dones que es van unir a la Revolució Mexicana a principis del segle XX. Eren unes lluitadores com la princesa Leia Organa o la Padmé Amidala.
A mi, d'un lloc que m'han parlat molt i molt bé i on no hi he estat, Xus, encara, és el Bioparc.
Sí, a mi m'agrada molt el Bioparc València, perquè de fet és un zoo, podria ser que és un zoo de nova generació que no té barreres ni gàbies, que tu veus els animals en espais adaptats per a que d'alguna manera tinguin prou espai per moure's i també intentant, en la mesura del possible, respectar els hàbitats on viuen habitualment. És un trosset d'Àfrica a València on els nens poden aprendre com són els animals, la vegetació i el paisatge més destacats dels hàbitats del continent. I a la sabana i als boscos d'Àfrica Equatorial, Madagascar, els aiguamolls. Al Bioparc, per exemple, hi ha lleons, rinocerons, girafes. El preferit del meu fill és l'hipopòtam. Quan era molt petit, eren els suricata. Ara no. Ara
que ja més t'ha canviat d'opinió?
Mira, s'ha fet gran i ara doncs, li fa més gràcia l'hipopòtam. I a més ja en tenen l'hipopòtam estàndard, diria, no? I després l'hipopòtam pigmeu, que és molt petit, i l'estàndard sí que està a la part aquàtica, perquè hi ha una part de zona d'aiguamolls, que és on estan totes les espècies, els cocodrils, que viuen doncs, als llacs i als rius d'Àfrica.
Vosaltres hi vareu anar a finals de l'any passat, no?
Al final 2023, de l'any passat, sí.
Perfecte. I si la canalla és una mica més gran, Xus, què
mira,
creus
si
que podem
fer? Mira, si els nens són més grans i futboleros...
Adolescents.
Els adolescents. Els podeu portar a fer el Mestalla Tour, que tu saps que el València és un dels històrics del futbol espanyol i el de Mestalla és el cinquè camp de futbol més gran de l'estat. I és un recorregut que està molt bé, té una hora de duració, més o menys. Pots accedir a la sala de premsa, al vestuari, al túnel de sortida del terreny de joc i també es poden veure els trofeus. I també pots seure a les còmodes butaques on seuen els jugadors i l'equip tècnic durant un partit.
A la zona VIP, eh?
Sí, a la zona VIP. I quan s'acaba la visita es pot saludar al ratpenat que hi ha a la façana de l'estadi.
Que és la història que ens explicaves tu abans,
això
no?
Mateix.
Jo me'n recordo que el darrer cop que vas anar a la Ciutat de les Arts, Xus, i vas visitar el Museu Príncep Felip, ens ho vas explicar aquell cop que vas venir, no? Uh-huh. En aquesta ocasió, què has fet exactament?
He visitat de nou l'Oceanogràfic, que és l'aquari més gran d'Europa, però des d'un altre punt de vista, ja que he fet el Backstage Tour, que és una visita per veure els vestidors, entre vestidors, de l'Oceanogràfic.
Mira, aquí sí que hi ha estat, però fa molts anys i no coneixia, no? Doncs aquesta opció, l'opció del Backstage Tour.
És molt interessant, perquè de fet és una ruta per l'àrea de quarantena on es poden conèixer les cries d'espècies que després s'incorporen als tancs de la zona d'exhibició quan ja estan preparats. Vam conèixer, a més de primera mà, les espècies més emblemàtiques. Per exemple, hi ha l'Amparo, com no podia ser
un
nom més valencià. És una tauró-toro, que és la més gran de l'Oceanogràfic. I també la Carla, que és un peix serra també de grans dimensions. Allà, a més, els nens poden conèixer de la mà dels guies o dels especialistes que menja un tauró, com l'alimenten, a quants cops mengen cada dia. I una de les curiositats que hi ha és que en aquest tanc tan gran on hi ha els taurons i els peixos serra i totes aquestes espècies que hi ha aquàtiques, no es mengen entre ells. És curiós, perquè el primer que pots pensar, sí, com és que un tauró no es menja... Doncs mira, em vaig assabentar que els taurons no és que mengin cada dia, mengen com dos o tres cops al mes, aproximadament, això és el que ens van dir. I també els alimenten, llavors no tenen necessitat
no
de caçar.
No tenen gana.
Òbviament, clar, no tenen gana, òbviament algun accident hi ha hagut.
Segur.
Sobretot si un peix estava ferit, aquest és el primer que cau. Però que és molt curiós això, no?, que un tauró no vegi un peix allà voltant i no vagi, no se'l cruspeixi, no?
No, els tenen ben ensinistrats, no?
Sí, ben alimentats. Sí,
sí, ben alimentats. Escolta'm, ens has parlat d'aquestes visites que organitza Visit València, com per exemple doncs, aquesta visita al camp del Mestalla, també al Bioparc de València, a l'Oceanogràfic. Quina seria la cinquena proposta que ens faries?
Mira, aquesta és una... Et proposo una activitat d'escapada pels adults, perquè el que farem és anar a un parc.
Sense nens?
No, amb els nens.
Amb nens.
Amb el nen, però és una escapada, vull dir, perquè ens deixin respirar una mica, perquè tu saps que de vegades els nens es poden agobiar si visites segons quines coses. Es portaríem al parc del Gulliver, que està al jardí del Túria, que és una escultura monumental del Gulliver de 70 metres, en les quals hi ha rampes, tobogans, escales... Aquí és el lloc perfecte perquè el nen s'acabi d'esgotar, que arribi a l'hotel, que es dutxi, que es sopi i que es posi a dormir. Perquè és un parc boníssim.
I que els pares tinguem una estona de lleure.
I que els pares tinguem una estona de lleure per fer el que vulguem, sí.
I l'última recomanació que vas fer tu en aquesta escapada amb canalla a València?
Sí, aquesta jo recomano fer-la amb cotxe, tot i que també la pots fer doncs, amb algun viatge organitzat. És anar al Parc Natural de l'Albufera, que està només a uns 10 quilòmetres de la ciutat, i a més aquí és on podreu menjar la veritable paella valenciana.
L'autèntica.
L'autèntica, cuinada de manera tradicional. I a més la gaudeixes a un lloc molt emblemàtic. De fet, la paella va néixer a l'Albufera. O sigui, sí, i a més hi ha molts restaurants que tenen, que el menú del dia ja ofereixen de paella, i la veritat és que està boníssima. També tens d'altres opcions com l'arròs al senyoret. Jo el darrer cop no vaig menjar paella, vaig fer un arròs al senyoret, no? Però sí que pots menjar aquest producte tan típic que es conrea aquí en aquesta zona.
I a més allà pots fer una passejada també en família,
una passejada,
no?
Amb el vaixell, amb els, amb una embarcació que són els albuferencs, i pots fer una passejada pel gran llac d'aigua Salobre, que a més és el més gran d'Europa, amb 2.800 hectàrees, i aquí viuen 350 espècies d'aus, com el bernat pescaire, l'ànec vermell, el flamenc. És un lloc que, a més, jo recomano anar quan es posa el sol, perquè si és, per exemple, l'hivern, és de més o menys a dos quarts de sis, i és un moment màgic, perquè es veu una llum vermella, es veu una posta de sol increïble, i és un lloc que val la pena veure'l.
Doncs, Xus Tomé, col·laboradora del Viatge B, editora del portal de viatges tusdestinos.net, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un mes més. La veritat és que aquesta és una proposta fantàstica, perquè és que València la tenim aquí a tocar, en un cop de cotxe ens
posem. 3 hores i mitja en cotxe o en tren, però està molt a prop.
Un pla de cap de setmana perfecte.
Un cap de setmana perfecte.
Doncs vinga, t'hi esperem el proper mes amb més propostes. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu. Aquí el primer Viatge B del març. Salutacions meves i del Daniel Puntiprats a la realització tècnica, i no deixeu la maleta gaire lluny, perquè si voleu, el proper dissabte 9 de març a les 3 i 3 de la tarda us hi esperem des de The Apartment a la Roca Village. Emetrem el programa des d'allà, farem turisme de compres en una destinació única. I sou tots convidats. Fins aleshores, us desitgem que acabeu de passar un molt bon cap de setmana, i fins dissabte que ve. Ens veiem a la Roca Village.
Senyores i senyors, en nom d'Esther Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a RAC1, i fins dissabte que ve.